Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
Fem ràdio i fem quilòmetres. Dissabte 8 d'octubre, programa 289. Bon dia.
Hola, sóc la Núria Piques i aquí fem quilòmetres.
I amb ella, amb Núria Piques, farem avui el primer tram del programa. Parlem avui amb la gran protagonista de la Salomon Ultrapirineu, guanyadora el 2011, el 2012 i el 2013, i ara, el 2022, ha repetit victòria, rècord inclòs després de sortir d'una lesió i 4 anys després de la seva retirada com a professional. I parlarem també amb Miguel Heras, l'altre gran triomfador a l'Ultra Pirineu. El corredor de Salamanca va guanyar el 2010, el 2011, el 2016 i ara, amb 47 anys, ha repetit victòria aquest 2022. I parlarem també amb Manuel Gil, director de la Tramuntana Travessa, que juntament amb els clubs de muntanya de Mallorca fan feina ja en la 6a edició d'aquesta mítica cursa per la serra. I quins són els exercicis, o quins exercicis són els més aptes després d'un llarg viatge? En parlem amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. I a la sala de cinema Infierno en el Pacífico, pel·lícula del 1968 dirigida per John Boorman, amb dos gegants de la interpretació, Lee Marvin i Toshiro Mifune. Llargmetratge que despulla les emocions més animals, però també les més humanes. Una pel·lícula que reuneix tots els ingredients i aptituds elementals per tirar endavant, per exemple, una cursa de resistència. És aquesta avui, la proposta de Carlos Sunyer. Lluís Fortesa, Iker Hernández i Joan Jiménez són el control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla, un servidor. Ara sí, començam.
Fem quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio.
Una pica se toma su tiempo para aquí en la entrada de la meta de Bagà. Vamos a ver si la podemos ver en directo ya aquí en la curva. Núria Picas Alves de Berga va a ser la ganadora de la Salomon Ultra Pirineu. No solo va a ser la ganadora Mauri, sino que va a batir el récord de Azara García de los Salmones.
Núria Picas, ready to win, ready to take her fifth win here at Ultra Pirineu with a record time, beating Azara García's record from 2021. She's got it, she's back.
Y Núria Picas, con lágrimas en los ojos, tomándose su tiempo con esta camiseta dedicada a Xavi Batriu, que si no me equivoco es un compañero suyo de los Bombers que perdió la vida hace poco, saludando, tomándose su tiempo para disfrutarlo. Núria va a llorar, nosotros vamos a llorar, nosotros probaremos, porque sí, Utarima aquí, la Núria Picas es la guañadora de la Salomon Ultra Pirineu 2022.
Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá, 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 mamá.
She is back, deia el narrador. Ella ha tornat. Torna a ser aquí. Núria Piques, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon...
Hòstia, ja m'heu fet plorar de bon matí, tu.
Hòstia, bon dia i enhorabona, sobretot, Núria, per aquesta gran victòria. Quina arribada, meta! És que qui ens vam emocionar van ser nosaltres quan te vam veure arribar amb aquella energia, aquelles ganes de creuar, i va ser brutal, Núria.
Sí, la veritat és que va ser l'arribada somiada, no?, perquè després de tantes hores de lluita, i no només això, sinó tots els mesos de feina que hi ha hagut al darrere, arribar d'aquesta manera és el somni, no?, és el somni complet i l'arribada perfecta amb tota la gent a casa, la família, els amics, i la veritat és que és una arribada que la recordaré tota la vida i que ara mateix doncs em costa, no?, de pair, em costa perquè van passant els dies però encara estic al núvol.
I molt millor del que havia somiat.
Sí, Déu, sí, molt millor del que havia somiat, perquè jo havia visualitzat guanyar aquesta carrera, perquè diuen que si no ho visualitzes, de vegades no succeeix, no? Doncs jo ho havia somiat molt, ho havia visualitzat, m'ho imaginava així, llavors vaig pensar allò de la samarreta, moltes coses, però clar, quan ho vius a la pròpia pell, doncs és diferent i és increïble. Llàstima, sí, aquest moment de la
vida. Clar, és que a més t'atures abans d'arribar a meta, tu prens en calma, agafes la camiseta, te la canvies per dedicar-la al teu company, arribes a meta... clar, a més, aquí és més especial encara perquè a Ultra Pirineu, llavors Cavalls del Vent, va començar tot també, no? Va començar la trajectòria de Núria Piques com a professional.
Sí, aquesta va ser la cursa que em va veure néixer com a corredora d'Ultra Trail, de llarga distància, i que més maco, no?, que després d'una parada tan llarga de més de 4 anys, doncs tornar altra vegada a casa amb aquesta cursa, doncs que me la conec, que em té el cor robat, i va ser el retorn somiat, el retorn perfecte. I tant.
Clar, ara tot sembla molt fàcil, molta eufòria, les emocions estaven a flor de pell en aquell moment, però clar, tu t'havies retirat, te vas retirar el 2018 per una lesió al turmell esquerre, no?
No, jo em vaig retirar en una cursa que és la cursa de l'Avaredo, la l'Avaredo Ultra Trail, que es fa a les Dolomites. Però mai a la vida vaig dir que jo em retirava. Llavors va venir l'operació, va vindre el Covid, i certament estava, entre cometes, retirada, però no ho havia anunciat mai, perquè, si t'he de ser sincera, dintre meu es removia alguna cosa de que em deia que no volia acabar de tancar aquesta porta, perquè aquesta porta me l'havia tancat una lesió. No havia sigut jo la que hagués pres la decisió de plegar, i és diferent. Clar. Llavors, quan la vida m'ha donat una segona oportunitat, en aquest cas hi ha una tercera, és quan m'hi agafo altra vegada i corro perquè el dia que es tanqui aquesta porta m'agradaria que fos, perquè jo ja no en tinc ganes i perquè ha arribat al final.
Perquè ho decideixes tu, no? I com han estat, com han estat aquests 4 anys d'espera? El 2018 te retires de l'Avaredo, llavors el 2020 passes per la sala d'operacions, clar, en definitiva, han estat 4 anys, no? Gairebé?
Sí, però en realitat no han sigut 4 anys d'espera, allò... També és cert, doncs, que jo avui dia tinc mal al peu i passen coses, però jo faig altres coses que no es corre. De vegades a la vida se't tanquen algunes portes i se te n'obren amb moltes altres. He aprofitat per escalar molt, que és l'esport que més m'agrada. He aprofitat per fer molta bicicleta. La bicicleta és un esport meravellós. He anat 3 vegades a la Titan Desert. He aprofitat per treure'm el títol de TD2 d'alta, que és de ser guia d'alta muntanya. He fet moltes altres coses que m'han permès doncs seguir gaudint de l'esport i la muntanya. El que no he pogut és córrer. No passa res, perquè també córrer és molt exigent i a mi m'ha anat bé aquest peron doncs, per tornar-hi i fer-ho amb moltes, moltes ganes, no? Amb les ganes potser que em faltaven abans quan era corredora professional d'Ultra Trail.
Clar, has passat de no poder córrer ni 8 minuts el mes de gener, he llegit que deies en una entrevista, a guanyar la prova reina de l'Ultra Pirineu, no? 6.600 metres de desnivell. I a més, establia un nou rècord d'aquesta distància dels 100 quilòmetres. Sí. Quan el teu objectiu, almenys, tal com deies en aquella entrevista, era celebrar el fet de poder ser a la sortida.
Sí, clar, és el que vull dir. Per mi, sincerament, estar a la sortida era un autèntic èxit, no enganyava ningú. Però el que no deia jo és que les ganes eren d'estar allà, de competir, de guanyar. I si es podia batre el rècord ja era... Bueno, ja era el no va más, no? Jo havia fet els dies previs una xuleta basant-me en els temps de la Fara García, i més o menys segons els meus càlculs em va sortir que faria un temps de 12 hores 26 minuts, amb el qual
ja superaves
la carrera, em sortia sí,
ja superaves, és així,
per 3 minuts sí.
A Sara,
i tant, i tant, ho superava.
Clar, tenia
el
rècord.
Aquest aparell només el podia veure la meva gent, perquè era una miqueta agosarat, tampoc podia anar allà ensenyant això, perquè si no sortia bé, llavors me l'hauria de menjar el paperet, però bueno, sabia que sortiria bé, sincerament. I al final vaig... Al final no van ser 3 minuts, van ser 17 minuts, perquè, clar, vaig tenir competència, per darrere m'estaven apretant i vaig haver de córrer més del fons, que està clar.
Sí, sí, va ser disputada també, per darrere, la cursa, rècord, però... Clàudia, crec que va ser la segona, venia forta, sí. També.
Molt forta, i tant, m'ha sorprès gratament la seva fortalesa, i la veritat és que va fer la cursa també de la seva vida, està claríssim.
He llegit també que deies que si quan eres professional t'haguessis cuidat i entrenat com ho fas ara, hauries tingut millors resultats, i això que resultats teus han estat molt bons. Te cuides molt més ara?
Sí. Sí, 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 honestament em cuido molt més, és a dir, hem cuidat tots els detalls portats a l'obsessió, podríem dir. Detalls com la nutrició, el dia a dia, detalls com la nutrició el dia de la carrera, a l'entrenament, a l'estil de vida, ha sigut un canvi, ja et deia, si es vol estar davant de tot, i aconseguir el que he aconseguit, he hagut de posar tota la carn a la graella. I abans si tirava de talent i d'anar fent i sortien les coses, ara jo creia que si tornava havia de tenir un compromís, no? I el compromís era aquest, està clar.
Núria Piques, guanyadora de la Salamon Ultra Pirineu, guanyadora del 2011, el 2012 i el 2013, ara el 2022 repeteix victòria, rècord inclòs, a més, en 17 minuts, superant el que tenia Sara García. I tot això després de sortir d'una lesió, i a més 4 anys després de no diré de la seva retirada com a professional, perquè has continuat fent coses, però sí que no estaves de muntar el mapa aquest de les curses d'ultradistància, no? I Miguel Heras, l'altre gran triomfador a l'Ultra Pirineu, i un altre clàssic també d'aquesta cursa. Miguel Heras, muy buenos días, también.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Miguel?
Bien, bien. Núria, estoy entrenando ya, ¿eh?
No me digas, ya te lo iba a preguntar. Digo, este tío se estará machacando ya como un animal, el tío. Yo estoy rodando en bici suave y tú, vamos, ya debes estar haciendo series.
No. Estoy paseando casi, pero ya estoy ahí corriendo un poquito.
Bueno, Miguel, tú ahora creo que vas a Sanabria, ¿no? En una semanita.
Sí, la semana que viene, dentro de una semana, iré a Sanabria la carrera por etapas, 3 días. Así que sí, sí, no. Uf. Hay tiempo de pensar nada.
Que no está entrenando, dice Núria, que no está entrenando.
Qué guay, me alegro mucho.
Escolta, Núria.
Perdona, me gustó mucho una cosa que dijo Miguel, que él lo que le gusta es entrenar, lo que le gusta es el día a día, tener esta capacidad de entrenarse, de superarse, y que al final las carreras son la consecuencia de este estilo de vida, ¿no? Y esto es genial.
Sí, 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 así es, así es.
Entrenar, i si un passa gust i gaudeix de l'entrenament, després els resultats surten sempre millor. Núria, el 2016 te vam veure guanyar els 85 quilòmetres de Camí de Cavalls a Costa Sud, aquí a Menorca. Te tornarem a veure per aquí o no, algun dia?
Bueno, doncs m'agradaria molt. Està clar que córrer a les illes m'encanta. Aquest cap de setmana que ve, no l'altre, vinc a Eivissa, fer la Eivissa Trail, la distància que pugui, i per suposat que si m'hi conviden a Menorca, sempre, si puc, sempre vindré.
Bé, ara si vens a l'Eivissa Trail també estarem pendents, perquè després de cap precedent d'Ultra Pirineu, qui no està pendent, qui no vigila Núria Piques, no?
Sí.
Núria, una abraçada molt gran i moltes gràcies per ser aquí a Fent Quilòmetres avui de matí.
Molt bé, moltes gràcies. Vinga, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, Núria, adiós.
Que vaya bien, chao. Adiós,
adiós, adiós.
Miguel, aguántame nada, 30 segunditos. Vamos a publicidad y estamos contigo.
Vale.
Això, fem una aturada per la publicitat i tornant tot d'una, parlem amb ell, amb Miguel Heras, que amb 47 anys ja ha aconseguit la seva quarta victòria a la mítica Salomon Ultra Pirineu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
TV3 dona una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica. La seva tasca va dirigida a acompanyar al llarg de la malaltia les persones afectades d'ELA i els seus familiars i millorar no just la seva qualitat de vida, sinó també la de les seves famílies. Més informació al web elabalears.org. Tots donem una mà a l'Associació Balear d'Esclerosi Lateral Amiotròfica.
Diumenge, a partir de les 12, l'Atlètic Balears se la juga. Des de l'Estadi Balear, Atlètic Balears, Barcelona B. L'equip blanquiblau necessita guanyar per sortir del pou. Els de Jordi Roger encara no han guanyat. 3 empats i 3 derrotes en 6 partits obliguen l'equip a guanyar d'una vegada. En directe, des de l'Estadi Balear, Atlètic Balears en descens, Barça B en posició de play-off. Amb IB3 Ràdio, en directe, no t'ho perdis.
A Menorca, 88.6. Continua Fem Kilòmetres.
Miguel Heras, que entra en las calles de Baga, que saluda a la gente, que no afloja, pero que ya lo tiene, que va a ser el ganador de esta edición de la Salomon Ultra Pirineu 2022.
We are just a few minutes away, just a couple steps from having Miguel Heras as the winner of this 100K at the Salomon Ultra Pirineu 2022. The guy from Béjar, the legend, the man, the myth, the legend of Spain, ready to take the 2022 edition of Ultra Pirineo, becoming the biggest winner of this event.
Y ahí lo tenemos, suena la música del último mohicano. Ganó en 2010, ganó en 2011, ganó en 2016, se retiró en 2019. Y Miguel Ángel Heras, Don Miguel, aquí a sus 47 años, ganador de la Salomon Ultra Pirineo en 10 horas 38 minutos.
What a race for Miguel Heras, our 2022 champion of the Salomon Ultra Pirineo, this 100K in 10 hours and 35 minutes.
Cada disparo encendió una semilla de inspiración. Cada kilómetro fue un nuevo punto de inflexión. Cambié signo y bandera, guerra y trinchera, nacieron orillas, cayeron fronteras, cruzamos la línea sin margen para regresar. Puedes apostar por mí.
I aquí, si han d'apostar per algú, és també per a Miguel Heras. Continuem aquí a Fem Kilòmetres de la sintonia de Beta Ràdio. El corredor de Salamanca és l'altre gran triomfador a la Salomon Ultra Pirineu. Va guanyar el 2010, el 2011, el 2016 i ara, amb 47 anys, ja ha repetit victòria aquest 2022. Miguel Heras, Don Miguel, el hombre, la leyenda, el mito, tal com te decían ahí en la retransmisión. Enhorabuena otra vez por esta gran victoria. Vaya narración, ¿eh? vaya llegada.
Muchas gracias, sí, la verdad es que hoy es emocionante, sí. La verdad es que gusta un montón.
Oye, Miguel, ¿cómo fue la carrera? 100 kilómetros, 6.600 de desnivel. Ahí tuvisteis un bonito duelo, ¿eh? Con tu compañero el ruso Dmitry Mityaev.
Sí, sí, la verdad es que lo que más me gustó, bueno, aunque a nosotros no tanto, ¿no? Visto desde dentro el tanto tiempo y agónico de que no te de, no lo acabas de dejar o le tienes cerca o estás detrás de él a poquito tiempo, es un poco agónico. Pero si lo piensas fríamente, la verdad es que eso es el espectáculo, ¿no? Es lo que a la gente le gusta, que no se decida hasta el último momento, que no haya grandes diferencias entre nosotros. Mira a Pau como llegó también por detrás.
Claro, claro.
Cerca es que... y sí, sí. Y eso es la emoción, la verdad, es lo que gusta.
Es que es en una carrera de 100 kilómetros, entraste con un tiempo, sí. Tú 10 horas, 38 minutos, Dimitri viene por detrás con 10:42 y Pau Kubey con 10:43. Es casi de no poder relajarse, sí. Ni poder respirar un momentito, ni pasarse por la cabeza uno empezar a andar.
No. Es verdad, que mira, nosotros ahí vamos subiendo la última subidita, después del San Jordi que bajas un poquito y otra subida ahí fuerte, cortita pero intensa, y dices, ay, y llegas arriba con él y dices, coño, si es que nos vamos a jugar bajando, a ver cómo arrancó aquí por aquí bajando, ¿no? Y sí, tienes que hacerlo si quieres ganar, y eso es espectáculo. Hay mucha gente que meta probablemente no sabía ni cómo íbamos a llegar, porque han estado viendo toda la mañana que íbamos uno delante, otro detrás, muy cerca, que si un minuto, que si dos, y al final eso es lo que nos gusta, ¿no? Al aficionado también.
Ahí en el último tramo tuviste tú un poquito más de piernas, ¿no? Te aguantaron un poquito más.
Sí, la verdad es que...
¿Fue estrategia? ¿Ibas aguantando? ¿Fue estrategia o lo diste todo ya cuando viste la meta?
A ver, mira, no, realmente donde tiré fuerte, donde tiré el último cartucho fue cuando coronamos arriba, y ahí quedaban 8 o 10 kilómetros que eran de bajada. Y en montaña, como lleves las piernas un poco tocadas, bajando te pueden meter muchísimo tiempo. Y ahí fue donde intenté ahí apretar a tope, y bueno, me aguantaron las piernas doloridas también, igual que las de él, pero ese, a lo mejor ese puntín más que tenía ahí las piernas fue lo que me hizo pues esos minutillos sobre Dimitri.
Has ganado ya en 4 ediciones. Decías en una entrevista que las disfrutas, sí. Pero también las sufres mucho, como comentas ahora, ¿no? ¿Esta última ha sido la más dura? ¿O cuanto más experiencia, mejor se sabe dosificar uno?
Mira, ha habido las dos cosas. Y además que lo has dicho fenomenal, porque ha sido... la experiencia me ha hecho estar tranquilo durante toda la carrera. Aún sabiendo que en muchos sitios iba por detrás de él. Incluso ha llegado a cogerme 4 minutos en algún sitio que me cantaban, pero me mantenía tranquilo, pensando en la última parte y demás. Y luego también ha sido la más agónica, porque no he llegado con a meta. Las veces que he ganado no he llegado con una diferencia tan pequeña sobre el segundo, entonces al final tienes que ahí como darlo todo y bueno, con mucha agonía. Entonces la experiencia me ha hecho estar tranquilo, pero luego es verdad que ese margen tan pequeñito te hace sufrir bastante.
Y el espíritu de competitividad no lo pierde uno por muchos años que cumpla. Si está en carrera, va para ganar. Esto, ¿no? La experiencia ahí no enseña nada, al contrario, ¿no? Dice, si puedes ganar, gana. Hace un año...
Yo digo que son los imperdibles. Nos ponen 4 imperdibles ahí. Y
el dorsal ya tira. Es verdad. Hace un año, octubre de 2021, ganabas la Mallorca 5000 Skyrunning. No ha sido un mal año para ti. Ahora creo que, bueno, comentabas antes, ¿no? Que creo que no te veremos por aquí, por Mallorca ni por Menorca. No sé si vas a Ibiza, pero creo que no, porque te vas a Sanabria, ¿no? Ahora me comentabas.
Sí, la semana que viene Sanabria. Ibiza sí, es verdad que lo he hecho unos años. Y me gusta mucho. Mallorca, el año pasado estuve, que tengo allí un montón de amigos, y también fue una carrera súper dura, con muchísima piedra, otro tipo de terreno ahí muy técnico, y bueno, tengo que ir cambiando. Sanabria es verdad que lo hice el año pasado, pero este año es Campeonato de España de Ultras por etapas, y bueno, iré con la selección de Castilla y León, y bueno, después de ahí, pues una semana después a Transvulcania.
A Transvulcania, que va a estar muy bien también poder competir ahí.
Sí.
Miguel Heras, el gran triomfador a la Ultra Pirineu, guanyador el 2010, el 2011, el 2016 i ara amb 47 anys. Ha repetit victòria el 2022. Oye, de retirada ni hablamos, porque esto... después de llegar a meta en Ultra Pirineu, te preguntaban, ¿volverás el año que viene? Y decías, bueno, a lo mejor a correr, pero no a competirla tanto. Nada de eso, ¿no? Si vas...
Eso es mentira todo. No. Eso, siempre que... No, yo creo que... ¿Por qué voy a pensar en retirar? Si ahora pues según vaya viniendo la vida un poco. Me gusta entrenar, que es lo que hablábamos antes, y si estoy en forma y me apetece apuntarme a las carreras, pues no voy a pensar en retirarme ni nada por el estilo.
Claro que
creo
no.
Que esto es una forma de vida y bueno, pues si algún día la salud no nos deja hacerlo, pues tendré que bajar el pistón o parar, pero de momento, ¿por qué no?
Y las carreras están ahí, si uno entrena bien, el entreno te lleva a las carreras, claro. Y luego quieres más y hasta que el cuerpo aguante. Miguel Heras, enhorabuena por esta nueva victoria en la Ultra Pirineu y muchas gracias por estar aquí esta mañana en 100 kilómetros.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Adiós.
100 kilómetros, Joan Martí, IB3 Ràdio.
When I was 6 years old, I broke my leg.
I tenim també, en aquest cas aquí als estudis d'IB3 Ràdio, Manuel Gil, que és director de la Tramuntana Travessa, que juntament amb els clubs de muntanya fan feines ja en el que serà la 6a edició d'aquesta mítica cursa també que tenim aquí a la Serra de Mallorca, a la Serra de Tramuntana. Miguel Gil, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Escoltàvem ara Miguel Heras, d'on de goig, escoltar un corredor de 47 anys amb aquesta energia, amb aquestes ganes d'entrenar i de competir.
Increïble, ja més això de la retirada...
Li queden fora, la retirada de Miguel Heras. Que va. Escolta, com va la preparació per la Tramuntana Travessa? Aquest any teniu més temps per poder preparar-la.
Sí, més temps, perquè la passada edició va ser acabar, just acabar, i començar la preparació, o sigui, no vàrem tenir cap aturada. I bé, però ja com vàrem dir, teníem que fer aquest canvi de data, per nosaltres era molt important anar en aquest a un mes en el que les temperatures, les condicions meteorològiques, pensant en els corredors, en els voluntaris, fossin més fàcils.
La Tramuntana Travessa és una cursa organitzada per diferents clubs que necessita dels col·lectius muntanyencs, no? Perquè pugui tirar endavant. Dijous passat vau tenir una reunió amb els diferents sectors de muntanya. Es manté la implicació dels clubs que ja hi eren? Hi ha més clubs implicats?
Sí, totalment. En aquesta primera reunió van comparèixer uns quants clubs i després altres s'han posat en contacte amb nosaltres via mail i per telèfon i tornarem fent reunions amb altres clubs per tenir diferents implicacions, o sigui, no només com a organitzadors, o sigui, dins de l'organització del club, sinó com a col·laboradors també, val? O sigui, vam explicar una mica les necessitats que té la cursa i que és una cursa que està pensada perquè sigui transversal, val? Perquè estigui organitzada per corredors i per a corredors, i que la manera de donar-li continuïtat per molts anys és que hi hagi relleu, hi hagi noves idees i s'impliquin més clubs.
Clar, organitzar una cursa basada en el voluntariat també, valdament siguin corredors implicats i gent que estima la muntanya i la serra i aquest esport, és complicat, no?
Bueno, la veritat, jo pensava que seria més complicat, però és que ens venim superbé. O sigui, tothom que se fica a fer feina en aquest projecte són persones que estan implicadíssimes a la cursa, que tenim molt clar que el que volem és oferir algo de la millor qualitat possible, clar, tenint en compte els medis que tenim, però volem algo de qualitat, segur, que sigui respectuós amb el medi, la idea de no sé, donar-li un valor especial a la nostra serra de Tramuntana. I la veritat és que com tots estem a una amb això, és molt senzill, encara que siguin clubs diferents, que tots els clubs tenen la seva feinada, perquè cada un d'aquests clubs després tenen les seves curses a fer, però aquesta és com a especial, ens agermana a tots, i es nota molt aquest ambient.
L'any passat va ser el 6 i 8 d'abril, clar, s'havia disputat l'edició anterior el mes de desembre, vau haver de preparar ja per abril, aquest any heu tingut un any de preparació, manteniu les dates, no? Aquest any serà 7 i 8,
7 i 8, exacte.
7 i 8, i es format el mateix, dues distàncies, la de 120 i 65, o hi ha novetats respecte a...
No, de moment dues distàncies, el que sí que canviem és de sentit. Canviem el sentit de la cursa, tornem a sortir de la zona d'Andratx. Estem dissenyant un nou recorregut i no podem dir gaire perquè això implica...
Això és una novetat important.
Clar, clar, volem oferir... El que no volem és que se faci algo repetitiu. Hi ha corredors que li agrada que sigui sempre el mateix recorregut per comparar-se amb els temps i demés, ho sabem.
I n'hi ha d'altres que els agrada no repetir el mateix tram.
Exactament, també. No? Així que, bueno, tenint en compte la xarxa de camins públics que tenim, els propietaris que molt amablement ens obrin les seves portes, amb aquest factor s'està ensenyant un recorregut que sigui atractiu i amb algunes novetats, també pensant que no sigui massa dur, hi ha molts factors a tenir en compte.
O sigui, canviarien recorreguts per les dues distàncies, per la de 120 i també per la mal anomenada curta de 65.
Sí, mal anomenada curta, exactament, que a més m'han costat el mateix, o sigui, perquè si surts de Bunyola en direcció cap a Pollença, depèn on te fiquis, o com vagi l'itinerari, més o manco queda igual i en desnivell bastant equilibrat.
Escoltàvem ara la retransmissió del Tepirineu, no sé, sentit com l'arribada de Miguel Heras a meta. Per quant una retransmissió de la tramuntana travessa? Jo he pensat amb això?
Sí, sí, i tant, esteu convidadíssims. Volíem veure com a speaker allà. Sí.
Que, escoltar una retransmissió d'així, és que és cert, l'arribada de Núria Piques, que l'escoltàvem abans també al principi del programa, l'arribada de Miguel Heras, així com tota la retransmissió, realment posa la pell de gallina.
Sí, totalment, totalment.
També ajuda molt quan hi ha moltíssima gent, com hi havia el Tepirineu, el públic volcat amb els corredors.
Però és que veus com ho viu la gent. Bé, la gent que està esperant, la persona que està retransmetent, que està... És que està... Bé, ho viu, notes que ho viu. Mm-hmm. O sigui, no és una retransmissió qualsevol. I jo crec que cada vegada veiem més retransmissió d'aquest tipus. Ho hem vist a Cegama, que és... Bé,
és un espectacle,
aquesta cursa. Però bé, a UTMB, altres curses, veus aquestes retransmissions. I quan hi ha competició, que veus que no hi ha tanta distància, no? O sigui, entre un corredor i l'altre, el que deies, és molt emocionant.
Que no es corre per córrer a la muntanya, ja. Exactament. Després de 100 quilòmetres, com comentava Miguel Heras, s'ho juga tot a la darrera baixada de 6 quilòmetres amb en Dimitri i en Pau Capell, no?
Sí, sí.
Va ser molt guapa aquella arribada cap aquí, va, no se tramuntant a travessa, tant de bo un dia es pugui
comparar. Sí, volem que la gent ho visqui d'aquesta manera,
amb el Tepirineu.
Bueno, no cercam un event massiu de participació com el Tepirineu, perquè no estem preparats, sincerament.
Però sí de passió.
Però sí de passió, clar. Jo crec que hem de viure amb aquesta passió, aquesta prova, la nostra serra, crec que la podem viure d'aquesta manera.
Tant de bo, tant de bo. Manuel Gil, director de la Tramuntana Travessa, tornarem a parlar abans de mes d'abril i res, estem pendents d'aquestes novetats i d'aquests canvis de recorregut que hi haurà i esperem que puguis tornar a venir i ens informis de quins són els canvis.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Bon dia, gràcies, Manel.
L'agenda.
I arriba ja José Sallés amb l'agenda. José, quines entrevistes.
Espectacular.
De Guerreras.
El nivell està molt alt avui.
La tramuntana travessa, que compta els mesos, en aquest cas, no? Perquè ja fan feina de valent perquè sigui també una gran edició. José, anem amb l'agenda. Fem un repàs ràpid. Què destacam avui dissabte?
I d'avui a les 8:30, Joan, just en acabar el programa, comença una nova edició, la sisena ja, de la trail 5 cims del Gaida. Hi ha dues distàncies, la prova reina, cursa de 28 quilòmetres que arriba en els 1.190 metres de desnivell positiu acumulat, i la cursa passa per 5 cims diferents. Són Roig, Rectoria o Potada del Gegant. Les Bruixes, Son Reus i Cura també. L'altra distància, Joan, és de 15 quilòmetres.
Això serà avui dissabte. A les 8:30 comença aquesta sisena edició de... Sisena edició? Sí, sisena. De Trail 5 Cims del Gaida. I això avui, demà?
I demà a Eivissa se disputa el primer quilòmetre vertical Sant Josep, prova que serà, per cert, campionat de Balears de pujada vertical, Joan.
Ah, molt bé, molt bé. José, fem una aturada per l'avituallament.
Perfecte.
No.
Quilòmetres! L'avituallament.
Obrim consulta, arriba ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu? T'has aixecat bé?
Bé, sí.
Has dubtat. Escolta, parlem avui de quins exercicis són els més aptes després d'un llarg viatge, o també durant, no? Per prevenir malestar a les cames, rampa, musculatura adormida... Per què passa això, Lucía?
Pues bueno, es debido a que no estamos hechos para estar muchas horas sin movernos, como en un vuelo largo, ¿eh? Y si juntamos este estatismo prolongado con la presión a la que nos vemos sometidos cuando volamos, podemos generar pues este cansancio, fatiga en piernas, incluso edemas, que se nos hinchen un poco los pies, o incluso lo que se conoce como el síndrome de clase turista, que es una trombosis venosa, que no sé si habéis oído hablar alguna vez.
Ho he sentit, però què és exactament?
Sí, això mateix, Lucía, què és aquest síndrome de la clase turista?
Pues mira, es un síndrome que además puede suponer un riesgo incluso grave para nuestro sistema cardiovascular, más concretamente, y para nuestra salud en general. Se conoce como síndrome de la clase turista, un síndrome que cursa con la formación de trombos o coágulos en las venas de las extremidades inferiores, de nuestras piernas, causados por alteraciones en la circulación sanguínea y también por la presión, ¿no? El riesgo más grande surge cuando estos trombos o coágulos se desplazan y pueden llegar a arterias, pudiendo provocar trombosis, ya no solo venosas profundas, sino problemas mayores a nivel circulatorio.
¿Y a quines persones pot afectar en major part?
Pues mira, los más expuestos suelen ser, según estadística, mujeres, sobre todo mayores de 40 años, personas con sobrepeso, las embarazadas o personas fumadoras también tienen mayor predisposición, y también personas que hayan sufrido previamente episodios de trombosis, ¿no? Aunque sea por otra causa, y también personas que tengan antecedentes familiares. Para la población general, y sobre todo deportistas que no tengan patología severa a nivel de salud, el riesgo de sufrir este síndrome de clase turista es bajo, aunque sí que es frecuente la aparición de fatiga en piernas o incluso calambres y esa sensación desagradable que se puede prolongar unos días relacionado con un viaje largo. E incluso la aparición de edema o bueno, eso, ligero hinchazón en los pies.
¿Y qué se puede hacer como medida de prevención?
Pues mira, lo mejor es movernos. Movernos cada poco tiempo, realizar algún ejercicio durante los viajes largos. Hablamos de avión, pero también podemos extrapolarlo a un largo viaje en coche o en autobús, si estamos en una posición fija, siempre cuando nos lo permitan. Esto activará la circulación sanguínea de nuestras piernas y será una prevención para todos estos problemas que comentábamos ahora.
¿Y algunos ejercicios que os puguin fer durante el vol?
Pues mira, se recomienda mucho hacer ejercicios como, por ejemplo, puntas talones. Si no nos podemos levantar durante un periodo largo, pues ir haciendo puntas talones.
Eso es como el ball del rock and roll, punta taló.
Círculos con los tobillos, pues apoyando el talón y dibujando círculos con nuestros dedos, intentando hacer el movimiento lo más amplio posible en sentido horario y contrahorario. Elevación de rodillas, como si hiciéramos una pequeña flexión de cadera, juntar y separar rodillas, por ejemplo. Luego es interesante también algún ejercicio de estiramiento de brazos, alguna inclinación o rotación de tronco y algo de ejercicios respiratorios, ¿no? Por ejemplo, tomar aire, expandir mucho parrilla costal y pecho, ir soplando y llevar ombligo dentro para activar también un poco pues a nivel de abdomen. Y luego, si nos podemos levantar, aunque sea un periodo pequeñito, pues esa pequeña caminata, hacer algunos pequeños ejercicios de movilidad o ir caminando tipo de puntillas, hacer un poco de rodilla arriba o ir a tocarnos los pies estando de pie y hacer un poco de ejercicios de movilidad y de estiramiento, de elongación. Eso puede ser interesante.
Perdón, Lucy, Lucía, tu Joan, aquests exercicis els ja fas quan viatges?
Quan, sí, m'agradaria poder-los fer més, perquè voldria dir que faig més viatges de llarg recorregut, no? Sí. De Mallorca a Mallorca no et dona molt de temps a fer, no. a fer estiraments.
Es punta taló, sí.
I a més pensava també que clar, quan són els corredors o els esportistes que fan aquests viatges de llarg recorregut, sigui l'esport que sigui, no? Clar, ho han de fer més encara, o han d'estar pendents de no perdre aquesta sensibilitat de les cames, perquè després, si han de jugar un partit de futbol, o tenen un partit de bàsquet, o han de fer una cursa de resistència, una altra distància, després d'estar 8 hores o 12 dins l'avió, ha de costar més, ha de ser més complicat.
Sí, no, i al revés, i no han de tenir agujetes, de fer massa exercici dins l'avió.
També. No es tracta d'això.
I després del vol, Lucía, quins són els exercicis que poden fer?
Pues mira, justo después, claro, esto depende un poco de la hora que lleguemos, del jet lag también. Si son horas pues durante el día, podemos caminar un rato, trotar de manera suave. Algunos ejercicios de movilidad global serían muy interesantes también para disminuir esta sensación de fatiga a nivel, sobre todo, de piernas. Un poco de natación sería súper interesante, porque si nos metemos en el agua actuaría como bomba y nos ayudaría a activar mucho más la circulación. O un poco de bici, siempre suave, eso en las dos primeras horas. También un buen descanso, por ejemplo, si llegamos de noche y cuando nos despertemos, hacer pues un poco de ejercicios de movilidad, un poco de activación, y luego en función, pues si tenemos una prueba deportiva o una competición, ahí sí que, por ejemplo, los profesionales ya llevan unos planes adaptados a sus horarios, a los horarios de vuelo, para hacer una activación previa y luego no sufrir consecuencias a la hora de realizar su actividad deportiva, que esto es muy importante para ellos.
Consells i pautes a seguir després i durant d'un llarg viatge que us ajudaran a prevenir aquell malestar de cames i aquella sensació també de musculatura adormida. Evitar, tal com ja ha explicat, no, Lucía, també això, no? La síndrome de la classe turística. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Gràcies per aquests consells. T'esperam dissabte que ve.
Claro que sí.
De bon dematí, de ben dijorn.
Sí.
Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Adéu.
Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries. Oh, well, I woke up tonight.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IBT Ràdio, som a Facebook, som a Twitter i també som a Instagram. Us trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com i on trobareu més continguts i més seccions. Us trobareu a IBT Ràdio cada dissabte de 7 a 8 del matí o després, quan vulgueu, el podcast a la web d'IBT Ràdio també. A continuació, Infierno en el Pacífico, pel·lícula del 1968 dirigida per John Boorman amb dos gegants de la interpretació, com són Lee Marvin i Toshiro Mifune. Llargmetratge que despulla les emocions més animals però també les més humanes. Una pel·lícula que reuneix tots els ingredients i aptituds elementals per tirar, per exemple, una cursa de resistència. En parlam avui, perquè aquesta és la seva proposta, amb el mestre Carlos Chunya.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Dissabte i diumenge, entra en òrbita.
Òrbita 3.
Punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí, a IB3 Ràdio.
Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
Ràdio. A Solla, 89.2.
Continua Fem Quilòmetres.
La pel·lícula.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres de la sintonia d'Ivetes Ràdio. Entrem ja a la sala de cinema. Parlem avui d'una pel·lícula que reuneix tots els ingredients i aptituds elementals, com dèiem, per tirar endavant una cursa de resistència, per exemple. Infierno en el Pacífico és la pel·lícula. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia.
La resistència física i mental, el procés psicològic d'adaptació i superació són aptituds sempre necessàries en una cursa, i això ho trobem en aquesta pel·lícula, en aquest llargmetratge, no? Com dius tu, que queda en el subconscient, no?, després de veure aquesta pel·lícula.
Sí, i és fàcil que quedi, perquè no és habitual veure produccions d'aquest tipus on, a més, trobam unes interpretacions magistrals. Clar, has fet ja quasi pseudo-teatral de trobar només dos personatges, dos actors, després en parlarem d'ells, en una situació de supervivència, de pressió pròpia i també de capacitat de superació de límits. Això es veu poques vegades ben fet en el cinema. I en Infierno en el Pacífico, l'any 68, d'en Burman, ho tenim. És veritat que era un remei de l'any 85, d'en Wolfgang Petersen, que malgrat és un bon director, i se va interpretar en Dennis Quaid, ja era un alien amb un terrícola, ja era una cosa molt diferent. Ja, jo no m'agrada el remake. Però aquest original, sí, i queda a aquestes persones, queden a subconscient.
Començam, si te sembla, per la fitxa de la pel·lícula, Infierno en el Pacífico, pel·lícula de 1968, dirigida per John Boorman, amb 12 gegants de la interpretació.
És meravellós, perquè, bé, John Boorman havia fet Excalibur i Deliverance, que són molt bones pel·lícules, i a banda de que tenia una fotografia i una música que l'escoltaven a fa un moment de intro, que és molt bona, el que tenim són dos grans actors de cultures ben diferents, i es va respectar moltíssim, perquè clar, segueixen també l'ideal interpretatiu de cada un d'ells. El Lee Marvin, que és americà, que havia fet La ciutat sin nombre de fa només un any, i el gran Toshiro Mifune, que és l'actor fetitxe de Akira Kurosawa, que està a Rashomon, Trono de Sangre i tal. És a dir, eren dos actors que estaven en el punt més alt de la seva qualitat interpretativa i es troben amb aquest tour de force que fan que la pel·lícula sigui memorable, ja just la interpretació que fan tots dos.
Quin és l'argument d'Infierno en el Pacífico?
Mira, ens hem de situar a la Segona Guerra Mundial, en el Pacífic, com diu el títol, i a una illa, que no és res, una illa deserta, hi ha un únic supervivent d'una batalla naval, que és el capità Tsuruhiko Kuroda. Ell no saben quant de temps porta en aquella illa. Saben que hi és quan ja comença la pel·lícula. El que interessa aquí és que un temps després caurà un avió militar d'Amèrica, i el pilot, que no sabem el nom, no surt ni en el guió, que serà interpretat per Lee Marvin, cau a la mà, sobreviu i arriba a aquesta illa. Ell no sap que se trobarà un únic habitant que, a més, és un enemic. Clar, en el moment que se troben, te pots mirar, tenim el gran repte, perquè són enemics, per tant, ja el drama està garantit, però també passarà que la relació entre ells es modificarà per fet que han de sobreviure. I fins a quin punt t'interessa senzillament anar a intentar matar l'enemic? No en tenen armes de foc ja, no? Aquest repte també és cinematogràfic, perquè es va rodar a una illa de veritat, i hi ha obstacle lingüístic, perquè un xerra japonès i s'ha de xerrar anglès. Tot es tens. Tot es tens vol dir tot es tens. És a dir, l'enteniment, la comprensió i la comunicació haurà d'anar més bé pel llenguatge corporal. Que tot això durà moments que hauran de col·laborar, li agradi o no.
són oficialment enemics, però són dos éssers humans amb les mateixes necessitats i, per tant, hauran de col·laborar. Escoltant de fons un dels temes principals de la banda sonora. És aquest mateix to, no?, de tensió constant.
Sí, perquè en Lalo Schifrin, que feia un compositor de banda sonora molt bo, després de l'any 70 també, pel·lícules policíacas i tal, representa molt bé amb aquesta mena de tensió, a vegades sossegada, l'actitud intolerant i dura de l'Amèrica i també l'esquema de pensament molt diferent del japonès i el procés d'aproximació difícil.
Parlam de la pel·lícula Infierno en el Pacífico, on resistència física i mental i el procés psicològic d'adaptació al medi i les circumstàncies també són aptituds necessàries per sobreviure. El pilot americà està molt deshidratat i intenta robar aigua al japonès Kuroda.
No, no. Yo solo quiero un poco de agua. Ahí tienes mucha. Ahí de sobra para los dos. Dentro de poco vendrán a buscarme. Y si les digo que tú no has querido darme arma, pues estoy seguro de que te arrepentirás. Anda, dame un poco de agua.
No tenen aigua.
La resposta està clara.
La resposta està clara, però hi ha una dada important, també. És que tampoc tenen armes de foc,
sí,
perquè s'hauria matat.
Sí, no és la primera trobada que tenen, ja s'han vist, hi ha hagut contacte visual. La primera que tenen, hi ha un inici de combat amb garrots, però tots dos, i això està molt bé, la pel·li, tots dos imaginen que perden es combat. I de millenar-s'ho decideixen no combatre. I se'n van cada un per al seu costat. Aquesta és la segona trobada que tenen, perquè aquest home s'està molt indesat, està desesperat. I com he sentit, en japonès no té cap intenció en Kuroda de cedir cap res d'aigua, des dipòsit que tal li ha costat fer en l'aigua de pluja.
Parlàvem abans d'aquest procés mental d'adaptació. Entrem ara en una guerra, ja hi són en guerra, però en aquest cas en una guerra psicològica.
Por no darme agua te arrepentirás. Por no darme agua
te
Clar, la constància, no?, de demanar aigua a l'altre, com si fos una batalla psicològica, no?
Sí, sí. I fixa que aquí, gràcies a el guió, entrem en un terreny de comèdia, no? No es donen compte quan travessa la línia de drama i passa a comèdia per gent que està en el límit, no? Clar, aquesta guerra psicològica de pressió, de aquest home va canviant d'amagatalls, aquest home es posa trampes, assalta també en Kuroda, ha intentat ofegar-lo provocant un petit incendi perquè no pot sortir del bosc, i que t'arrepentiràs de no dar-me aigua, s'assegura que perquè no li deixa dormir. És una cosa tan elemental i és una bona arma, si ho penses.
Estan en guerra, però a poc també s'adonen que en realitat no es volen matar. Al contrari, no? Es necessiten i a poc sorgeix, jo no sé si li diria amistat, però sí que sorgeix cert afecte cap a l'altre. Però clar, són enemics.
Són enemics, sí.
Manual de supervivencia. La castaña de mar en su forma silvestre se encuentra en ver figura 36. ¿Y para qué querría una castaña de mar? Personal enemigo e indígenas no amistosos. Un hombre en estos momentos en general no debe mantener vivos a los prisioneros de guerra. Si captura alguno, debe darle muerte.
Clar, segons el manual de supervivència, si captura un presoner, o si fa un presoner, l'ha de matar. Uh-huh. Però és que aquell no l'ha capturat.
No, clar. I és d'aquests llibres que troben les seves pertenences i se queda malament quan ho llitges, perquè, clar, no l'ha capturat, però és que estan capturats tots dos. És veritat que tots dos s'han anat agafant i s'han anat alliberant, s'han escapat, però, clar, què hauria de fer, Mataldó? No són capaços. De fet, al moment que el japonès té més opció encara de fer-ho i no ho fa. No surt ja de l'instint, no? Han entrat a una empatia imprescindible per sobreviure.
Arriba el moment d'intentar sortir d'aquella situació, el japonès Kuroda intenta fer una bassa per sortir d'aquell infern, però mai millor dit, però passa això.
Ese tronco es mío, no tuyo. Ya te lo he dicho antes. Te lo he dicho mil veces. Ese tronco es mío, no te atrevas a tocarlo. Bueno, si quieres el tronco, te lo doy. No me oyes, he dicho que te lo doy.
Clar, primer hi ha confrontació en la manera de construir aquesta embarcació per sortir de l'illa, però al final es posaran d'acord en com construir.
Sí, de fet, l'americà pensa... Cony, sí, és una bona idea. És difícil sortir per les zones que hi ha, però per què no? I li arriba a dir, si volies fer una bassa, per què no m'has dit? I ell té més idea encara i pensa que el bambú serà més eficaç per surar. I és aquí on comença la camaraderia real. Abans hi havia respecte, però ara, en la col·laboració necessària, entraran ja amb una fraternitat que és guapo, però sense mai perdre les arrels molt diferents culturals.
Aconsegueixen partir, duen molts de dies a la deriva, estan deshidratats, estan a punt de morir, però arriben a un petit arxipèlag que és zona japonesa. Tot és eufòria, com ben dir que també és la banda sonora, no? Però s'han fet amics. Era només per interès. Potser són amics realment, però oficialment són enemics.
Clar, que és una relació que va més enllà de l'amistat, de la camaraderia, de la necessitat d'un dels altres. Això ja és diferent. Hi ha un vincle emocional inevitable perquè han estat a punt de morir junts, però ara que arribaran a aquesta arxipèlag i la illa gran, que és poblada, que la gent, quan hi arriben, no hi ha ningú, hi ha una base militar abandonada, s'afeitaran, menjaran, beuran, s'aporaran l'uniforme millor. Hòstia, la cosa ja torna... Clar, cada un se situa, i més quan arribin tropes noves, que feim? L'americà està capturat per aquest japonès. Aquest japonès té una responsabilitat per l'imperi, també. És a dir, camarades... fins a un cert punt, conflicte cultural elemental i constant, amistat, és difícil, i no direm com acaba.
No, això mai.
Això de cap manera.
Infierno en el Pacífico, pel·lícula del 1968, dirigida per John Boorman, amb 12 gans de la interpretació, Lee Marvin i Toshiro Mifune. Llargmetratge, com deien, que despulla emocions més animals, però també ses més humanes, on la resistència física i mental, el procés psicològic d'adaptació a les circumstàncies, però també la importància de l'amistat i la col·laboració entre dues persones, encara que oficialment siguin enemigues. I aquí ja se pregunta, però qui ho diu que han de ser enemigues?
Efectivament. Si depèn d'ells, serà difícil.
Una pel·lícula per pensar. Sí. Carlos, fins aquí el programa d'avui.
Sayonara, baby.
Sayonara, baby. T'esperam la setmana que ve.
Aquí estarà.
Una altra pel·lícula.
Davant de matí.
Bon dia i salut. Salut i quilòmetres.
So sad we got it wrong. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh.
Yeah, we'll have ourselves a laugh. Hooray!
an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a pot of glass and wish each other well.
Yeah, we'll wish each other well.
Bon dia.